Aquest programa t'arriba gràcies a capsid.cat, l'empresa que vol construir un món més confiable a través del disseny, l'automatització i l'administració d'arquitectures de sistemes crítics. Mireu si som rarets, que ens fa el pes una sèrie de Star Wars amb un pavo vestit de llauna de cervesa estrella. Mandalorian a la primera part. I a la segona part parlarem de la nova camioneta que ha presentat Tesla.
En Tomàs necessita una abraçada.
Camioneta.
La Cybertruck. Un vehicle estrany que no vendrà ni una. Episodi 416, temporada 13 de Mossega la Poma.
Només avui, 200.000 comandes.
En remot. As usual. Raúl Arribas. Hola, què tal? Miquel Àngel Cabrera.
Hola.
La simpatia personalitzada.
Hello. Sí. I avui... jo què sóc, un gilipolles?
No, home, no. El senyor de micròfon rosa i camiseta vermella, en senyor...
Més, vaig deixar el Don Cooper.
Sí, sí,
amb
sí.
Amb samarreta sobre la samarreta.
Exacte. Marc Alier, Sheldon Cooper. Uh-huh. I qui us parla avui una mica emprenyat, ja ho notareu en el d'això, en Tomàs... enfurecido, en Tomàs Manzanares. Tot això, com us deia, aquest episodi 416 de la temporada 13 de Mossega la Poma. Comencem!
Mossega la Poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Que a veure, hem de dir a la gent que anem a fer spoilers ja mateix.
Vale, farem molts spoilers. De fet, ara ho farem per tercera vegada, perquè ho hem fet abans el programa.
Ja s'ha sortit.
Ho hem fet en el tros que no s'ha gravat en Raül. Raül, parla, sisplau.
Estàs hola, hola.
Ara està aquí. Ara no s'estava gravant. És culpa del becari. I farem molts spoilers de The Mandalorian. O sigui, qui no hagi escoltat això és que passi cap al minut 30, que segurament ja estarem parlant de la capioneta de Tesla, però ara farem spoilers de The Mandalorian. Us fem un momentet, vale? Sí, un, dos, tres, ja hi ha spoilers. Surt un Yoda petitet!
Molt maco, molt
i
maco.
I un senyor de llauna.
Moment. Va, Tomàs, torna a dir el que havies dit abans perquè així et puguem matar entre el Marc i jo.
Vale.
Sí, no, estàvem parlant de que porteu 13 temporades fent-me...
Trolejant-me.
Sí. Deia que The Mandalorian és un espagueti western que surt un tio de llauna...
Un space espagueti western.
Sí, que surt un tio de llauna... Vale.
Un momentet. Quan parlem de space espagueti western és el gènere començat per Firefly. Firefly també és un space espagueti western.
Però és que no aporta res.
I la primera Star Wars, Ratatouille, allò és un western, tot aquell tros.
El tros, sí, però com a sèrie, sí, sí. Firefly és íntegrament un space espagueti western. Estaven vestits de cowboy.
Els que sou fans de la sèrie us han donat el que volíeu. L'entrada igual que la primera vegada, l'espagueti western con los, aquells tios raros allà en el...
Vale. Anem per pas, si porta Star Wars al títol, quin problema hi ha que sigui una cosa Star Wars? Anem per... O sigui, és que hauria de ser tot així.
El que no podia ser és que et fotin les històries de quan surt Coruscant, que és allò tot polit, tot d'allò, amb aquell punt Blade Runner per allà. No! Això no és Star Wars! Això és una cosa rara.
Els Mandalorian són unos caça-recompenses.
No, els Mandalorians tenen una història, tot el que és el background de Star Wars, el lore, a tots aquests anys, bastant llarg. O sigui, no és el primer cop que sortien allà. De fet, que Boba Fett portava una armadura tipus Mandalorian, s'ha sabut sempre.
Sempre s'ha dit.
Segon, el Baby Yoda no és com una invenció.
Baby Yoda és un Yoda petit, que té 50 anys i que va amb un ou que sura.
Ja, però perquè té 50 anys, perquè el Yoda normal tenia més de 900. Per
exacte.
Tant, per últim, l'esperança de vida, amb 50 anys, és bebè. Que està fet per vendre ninos, sí, però és que Star Wars va inventar això de fer coses per vendre ninos. O sigui, el merchandising, sí, tal com el coneix avui en dia, el va inventar Lucas per Star Wars.
De fet, el tracte que va fer el George Lucas amb la 20th Century Fox era vosaltres us quedeu amb els drets de les pel·lícules, però jo em quedo amb els drets del merchandising. I tota, i a més a més també era el merchandising i em sembla que la sortida a vídeo o a sortida a mercats secundaris
sí, vale,
i ho va patar ho compro, perquè sí. Es van guanyar més calés amb els ninos
que no
i amb els
amb
còmics
sèrie,
i amb clar, tot sí. Que no amb els drets de...
dono fe perquè l'altre dia vaig anar amb un amic a la botiga aquesta de Barcelona que es diu Cosmic bueno, és la botiga més gran d'Espanya de Star Wars està aquí a Barcelona
on està?
Està al costat de Glòries.
L'R2-D2 és un robot pensat per vendre'l.
Però tu saps quant li va costar l'R2? L'altre dia se'n va comprar un. 250 euros, que digui...
Bueno, com et compris el de Lego, flipes.
Com uns, com uns AirPods. Però...
I li diu, bueno, ara vaig a comprar una figureta pel meu germà. Va agafar una que estava al plàstic trencat, o sigui, que poder feia 20 anys que estava a la botiga, i valia 60 paus el d'allò. Sí, sí.
No, els...
Per això dic, o sigui, que és una cosa, o sigui, hi ha poques coses més Star Wars que treure coses per vendre el nino. Però sí, mentre estigui integrat a la història, o sigui, jo que bueno, treguin un personatge de la raça...
Estem veient...
Respecta molt el lore...
Ui, que està allà una mica...
T'has convertit en Cylon, eh?
T'has fet Cylon.
Un momentet.
Hola, un moment, Raül, que t'has tornat en Cylon.
El que és interessant en aquest cas...
Un moment, Raül.
Sí, ets un Cylon de moment.
Sí, sí, jo l'escolto.
Ara millor.
I encara?
Sí, has tornat, has tornat.
El que estava dient, o sigui, això són detalls que estan ben pensats per la sèrie, d'acord? Tu vols treure el Mandalorian amb un bebè que tingui poders de la força. És molt difícil justificar això, però si tu busques realment el lore, te n'adones que la raça del Yoda és una raça que sempre s'ha dit que té moltíssima afinitat per la força. Per tant, treure un membre de la raça del Yoda que sigui molt jovenet, gairebé bebè, i que tingui de forma innata afinitat a la força, encaixa en el que és Star Wars de tota la punyetera vida. Per tant, aquests detalls són els que dic que fan que la sèrie sigui super Star Wars. Per on tu veus un nino simpàtic com el Yoda petit per vendre'l, que també, hi ha tot darrere, com a mínim, un fil en què s'han preocupat de que allò sigui coherent. I han volgut tenir com el Bounty Hunter ultraxungo sense sentiments, que es converteix, s'humanitza una mica perquè va amb un bebè. I aquest bebè pues, té afinitat a la força i això et permet fer escenes superguapes com quan agafa aquell ultramega rinoceront i l'aixeca.
I allò mola, allò mola. A més, continues amb el lore de Star Wars és on els personatges tenen que lluitar contra monstres. Que comencem amb el rancor
és una pel·lícula de l'oeste amb 300 lluitant contra un drac.
Està superguai. A més, una cosa del que dèiem abans, o sigui, és molt interessant, el Lucas va ser el que li va colar per l'escaire en els de la Fox, perquè els de la Fox no ho veien com un revenue stream, o sigui, no era un model de negoci comercial. Així és com ara ja quan es fa una pel·lículeta ja tothom està pensant en les cançonetes, o sigui, per exemple, els d'Apple amb Apple TV, ja entres en l'Apple Music i et diuen ja tens aquí totes les bandes sonores de totes les sèries que estem fotent noves, ho tenim ja tot preparat.
I amb els tons de trucada, te'n recordes?
I això no només ho veus a Apple TV, ho veus també a HBO.
No, a The Mandalorian, per exemple, la banda sonora m'encanta.
És guapíssima, sembla Ennio Morricone, sembla.
Sí, i el que fan els crèdits finals, que treuen com els dibuixos
allò
de les escenes...
Allò són per fer samarretes.
És per empaparar-te l'habitació de pòsters.
On estan les samarretes d'aquestes... Sisplau, mosseguis, busqueu-me els links als samarretes que me'ls ha de cagar el tio, per favor.
Són dibuixos espectaculars.
Són molt guapos.
Bueno, a veure, dèieu abans en la introducció que no...
Una cosa que ningú ha mencionat, o sigui, a veure, per favor, el senyor que contracta en el Mandalorian no és ni més ni menys que en Carl Weathers. El Carl Weathers, tu diràs, qui és? És l'Apollo Creed de Rocky. Vale? Sí. L'Apollo Creed de Rocky i, a més, és l'amic del Schwarzenegger a Predator. Que no sé si coneixeu aquella escena al principi de Predator, que tu estàs al cine i llavors el Schwarzenegger i el Carl Weathers es posen així al braç un cop un altre, així com xocant-se, li fan com un pulso a l'aire i surten aquelles boles immenses a la pantalla de cine que deies... Hòstia, soy un gusano. La pantalla sortia l'aroma de testosterona i després en Carl Weathers va fer aquella mítica gran pel·lícula Acción Jackson.
Oh, que dolenta.
Acción Jackson, que en el pòster de la pel·lícula sortia una tal Sharon Stone que bàsicament el que fotia era ensenyar una cuixa. Busqueu el pòster.
Parlant de personatges, enllaçant els dos temes últims que has comentat, Marc, de personatges, actors coneguts a Star Wars i gent que va tenir visió de que allò donaria diners i no com la Fox, crec que és veritat, clar, no ho he confirmat mai, però sempre s'ha dit que una forma que va tenir el Lucas de vendre-li la pel·lícula a la Fox va ser ficar com un actor molt conegut. I va pensar en dos. Un era el que fa de Tarkin, que no me recordo com es diu ara, i l'altre l'Alec Guinness, el que fa d'Obi-Wan. I l'Alec Guinness, clar, el Lucas no li podia pagar la morterada que l'Alec, perquè aquests dos actors eren super... el Peter Cushing. Era el Peter Cushing el que fa de Tarkin i l'Alec Guinness que fa d'Obi-Wan. I sobretot l'Alec Guinness tenia un caché molt alt. I l'Alec Guinness li va dir, no et preocupis, jo no em puc rebaixar el caché, perquè al final sóc un actor i he de tenir un nivell, però treballaré a Star Wars, no me'n recordo si era per un 1% dels beneficis que dongui o un 0.5% o alguna cosa així. D'acord? La presència de l'Alec Guinness va vendre la pel·lícula a la Fox i l'Alec Guinness crec que o era, com a mínim, l'actor que més diners havia guanyat per fer una pel·lícula a la història.
Clar, amb aquest 1% dels beneficis.
Inversió, és stock options, tio.
Sí, sí.
Això està
no sé pas a dir. Clar, jo no era allà, no corroborar si és cert o no, però s'ha dit sempre que va ser la manera que va tenir el Lucas d'aconseguir actors molt reconeguts, especialment aquests dos, per poder vendre-li el projecte a la Fox.
Si jo no dic... Deixeu-me fer una...
I llavors,
puc parlar,
que
no em deixeu parlar.
Només trolejaràs avui, perquè no t'han donat la moto.
No.
Estàs esperant que li donguin una moto?
No és això. Si jo us entenc, si és cert que la música, la pinta, lo bàsic, l'encefalograma plano, tot el que estem veient en aquests primers capítols recorda perfectament els tres primers episodis de Star Wars.
No és això. Pensa una cosa. Aquí, a veure, hi ha referències al western, claríssimes.
Però és que hi ha alguien más.
És que hi ha referències a Conan el Bàrbaro. Amb la set i el tio, la tia aquella. A més, el Ferrer és una tia que amb l'armadura allà picant boing, boing, boing. Les escenes rotllo Conan el Bàrbaro de fundició. Allò molt és testosterona en vena.
Potser que això hagin construït la sèrie aquesta tan encarat al merchandising i això perquè saben que no guanyen un duro perquè tothom ho veu per Torrent aquí a Europa.
No, això ho estem veient per Torrent, ho estem veient per... A veure, si han tret el doblatge al castellà, el castellà d'Espanya, sí. I no surten i es diuen que surti per Torrent, ens és igual. El que volem és quan obrim el Disney que aneu tots com a bojos a mirar-ho.
Podem parlar una mica...
És que si no, per què ha sortit la versió en castellà d'Espanya quan Espanya no surt?
No, i no poden fer, i no pot sortir perquè encara no tenen drets per poder-ho
però poder en canvi difondre. El doblatge ja està allà fora. Feta,
però això sí. Està super...
I va sortint cada setmana.
I això està superprovat que els interessa fer-ne promoció. I per tant, és... Torrent o per qualsevol...
El Torrent és una...
Abans d'anar a parlar, un moment.
Deixem... Que ningú se li escapi que The Mandalorian s'està fent servir per portar gent al cinema a veure l'episodi 9.
Sí.
Evidentment, perquè estem ara tots friquis.
Un moment, abans d'anar a Disney Plus, que si voleu en parlem més, una miqueta més endavant.
I si surt el Mandalorian per allà? No, perquè és...
No.
Que és 20 anys abans de la... És 20 anys abans de la pel·li de...
És la típica cosa que faria el JJ, sisplau que no la faci, eh? Prou refregits.
El Jar Jar Abrams.
Jo estic... Escolteu-me un moment. Heu dit quan se'ns ha penjat tot i no s'ha enregistrat que això només és la introducció a una història molt més profunda. Que és
home,
el que jo estic esperant,
aquests capítols al final és com s'han conegut els dos protagonistes. A mi em sembla bastant obvi. De fet, l'última escena del tercer capítol és com, diguem que l'entorn d'ell fa un sacrifici perquè ells puguin engegar el seu camí. Per mi és obvi que... el camí realment de la sèrie i dels dos protagonistes comença al final del capítol 3.
És com una origin story.
Sí, és com la introducció, al setting.
Bueno, però, i a més a més ja tens que els estan buscant, que van a per ells, que són molt dolents, el Carl Weathers es sobreviu, amb la qual tens el supervillano... amb la seva testosterona i tal, està com granadet, però, cony, és a l'Apolo, tio.
Disney Plus ho menjarà tot, tios. No sé com ho veieu vosaltres, però...
Jo fa temps que us ho dic, que això m'arrasarà.
Sí, perquè és que no tenim nens, no ho veiem d'aquesta manera, però és que teniu nens no teniu cap dubte.
Disney Plus ha d'entrar directe, perquè és que, clar, a més...
I al final no podem pagar, no podrem pagar tots els serveis de subscripció, per tant...
Apple TV Channels haurem de contractar.
És que Apple TV...
No, Apple TV és ens vindrà amb els iPads o amb els iPhones i ho anirem fent i t'anirem donant d'oferta. Ells volen tenir-te allà i afegir valor a l'ecosistema.
Excepte que es dediquin a coses com la fundació.
Jo crec que Apple no té clar si vol ser...
Però la fundació l'està fent Amazon, no?
Que jo crec que Apple no té clar si vol que això sigui Netflix o vol que sigui Amazon Prime, perquè és com que t'ho cobro però t'ho regalo un any. Jo crec que no tenen clar per quin dels dos models volen anar. Si volen anar per al fet de guanyar diners amb la plataforma o pel de fer servir la plataforma per atreure't altres coses. Mm. És la sensació que se'm queda a mi.
Jo crec també que amb el, només amb la de posicionament que et deuen fotre de productes Apple amb les sèries i tot això, ja també hi estan fent molt. O sigui, jo crec que és una eina de màrqueting a lo
bèstia. Però cobren per moltes coses allà dins. Eh? Si fos només això, no et cobrarien perquè dintre d'Apple TV Plus, és el que deia el Miquel Àngel fa un moment, hi ha com els channels que a més has de pagar. Com es diu? Hi ha un que es diu Star.
Els Apple TV Channels, o sigui, en principi això és possible que en un futur tu puguis tenir una subscripció i puguis tenir Netflix i Apple.
Sí, perquè els Apple TV Channels van com Movistar.
Ara mateix ja hi ha un que es paga, no? Ja hi ha algun que...
Sí. Perdó, fer-la de rates, hem ensenyat, no, la Fundació va cap a Apple TV.
Sí, per això et deia jo que quan comença a tenir una mica de xitxa...
Si tenen la Fundació i ho fan bé... Uf.
Quina és la sèrie d'aquest 2019 que més us ha marcat?
Pues que jo veig poquíssim, o sigui, jo sóc super selectiu, per mi serà de Mandalorian, però és que
jo no l'he vist gaire. De moment no.
Mira, una que em va agradar,
a mi Chernobyl, és la que més m'ha agradat el 2019. Chernobyl és la que més m'ha agradat.
Jo els 10 minuts de Chernobyl que vaig veure ja em va agradar molt, però hi vaig dir no, perquè si no després em faig pipí al llit. Però
el Love, Death & Robots va estar molt bé.
Quin? Sí.
El Love, sí, que la vaig descobrir per tu i pel Ciberado.
Love, Sex and Robots.
Sí.
Love, Death and Robots. No?
Ai, perdó.
Love, Death and Robots. A veure, hi ha moltes... És que ara com n'hi ha tantes. O sigui, The Boys és molt bona. Hi ha molta cosa. Digues.
The Orville, la vaig veure aquest any i em va agradar moltíssim.
Quina?
The Orville. És una sèrie... potser és la sèrie més Star Trek que he vist mai. A més, no se n'amaguen i no és de Star Trek. És boníssima.
Orville. The Orville. I on està això?
No és aquella que eren uns telemecos?
És de persona. De fet, és del Seth MacFarlane, el que va fer American Dad, crec, totes aquestes sèries, però és en persones, i de fet ell és el comandant de la nau. De Orville, Orville, amb B.
Ah, Orville. Ara ho buscarem.
Sí, té dues temporades. Superbona, o sigui, comencem... És humorística, sobretot comença molt enganxant amb l'humor, però és que és super Star Trek, però sí. Ho dic en un sentit molt positiu, eh?
No. És totalment. Estem veient les
coses. Sí, juntament, per mi, de Star Trek que he vist, per mi, The Next Generation i The Orville, tot i no ser Star Trek, són els millors Star Trek que he vist.
Home, a veure, la segona temporada de Discovery està molt bé.
Logo,
i a mi em va agradar molt Enterprise.
La tipografia de Orville sembla Oracle. No?
El mal. La treuen per Fox, aquesta. Per tant, és de Disney també?
Clar. No.
És de Fox, això segur.
Sí, Fox, sí.
Sí, perquè realment, perquè totes les sèries de dibuix el que fa el Seth MacFarlane les fa per la Fox.
I la Fox és de Disney, és del conglomerat de Disney, no?
Sí?
Sí.
Sí. Pues sí, pot ser que sigui la dels que va comprar, ja no ho sé. És que,
sí, sí, Fox, que... Fox és de Disney.
Ah, perquè Fox era la que tenia Spider-Man, que no podia fer res...
No, allò Marvel. Era Sony.
Era Sony.
Sony tenia Spider-Man i...
La Fox és la 21 Century
però,
clar, Fox,
personatges,
no?
De Marvel, però o sigui, Disney, una cosa, sí, sí. Molt estranya.
És Disney. Fox forma part de Disney.
Forma part de Disney.
O sigui, imagina, si ja tenen la Fox...
Sí, sí. Adquisició de 20th Century Fox per part de Disney.
Exacte. Això és del... Sí, sí. Això vol dir que... D'aquest any,
No, ho estan comprant tot,
Tot quedarà... Los Simpsons, totes aquestes sèries seran de Disney.
Bueno, ara la pregunta clau, que ja ho hem dit més una vegada, és qui comprarà HBO, qui comprarà Netflix... Perquè clar, sí. Hi ha empreses que els poden comprar amb calderilla.
Apple va intentar comprar Netflix i Netflix no van voler. O sigui, Apple ha intentat més d'un cop comprar Netflix.
Sí? Jo crec que aquestes...
Tingut converses i Netflix no sabia, no volia.
Però es pot fer una adquisició hostil a través de borsa.
Bueno, i... Més d'una ha intentat comprar Netflix i no ha pogut. Jo crec que acabarà sent un Snapchat, eh? Un d'aquests serveis que podien haver venut per una pasta rufa per no vendre...
No, jo veig que Netflix sí que sobrevirà. El que no em queda clar, perquè el model de HBO és molt similar al model d'Apple TV Plus.
Però HBO ja l'ha comprat algú, eh? És que no me'n recordo qui.
Qui ha comprat HBO?
Sí, HBO ja és d'algú.
Sí, sí.
No sé, a mi HBO em sembla, o sigui, el contingut d'HBO em sembla més normal que estigui dins d'Apple TV Plus. Disney té la seva guerra i queda Netflix.
Sí, la va comprar Warner.
La Time Warner, sí.
És que HBO ja la va comprar algú precisament perquè si no li hagués passat el mateix que li pot passar a Netflix.
I sembla després... que Time Warner té Comcast, que són els que porten el cable als Estats Units.
I després només queda Filmin, que és per a los...
Gafapastes.
I la Warner és de AT&T.
Exacte.
Sí.
Mm. No, I no, és veritat no. que van fer, bueno, van fer un merch. No?
És veritat, és veritat. Mm. Que a part d'AT&T. Sí,
és molt curiós això, les operadores de xarxes estan juntant amb els de contingut, aquí hi ha un marraneig impressionant.
Mm. Al final resultarà que el model que tenia raó era el de Movistar, eh?
Ja, el que passa que
sí,
Movistar
esclar, sabem, quantes sèries d'aquestes que valen la pena tenim que vinguin a la ment són de Movistar?
Jo que hagi vist
la Peste, em sembla que era La Peste, em sembla que era una que havia triomfat.
Jo no veig Movistar.
No, és que no.
Hi ha alguna, però...
Bueno. No. Veure, sí, segur que en tenen alguna, eh?
Bueno, l'única sèrie forta que hi has fet aquí a Espanya és La Casa de Papel, i se la va quedar a Netflix.
Yeah.
I a més a més no venia Movistar, venia d'Antena 3.
Bueno, nois, us sembla que tanquem aquesta primera part?
Jo només, o voleu comentar alguna cosa més? L'espoiler màxim és la meva teoria. Mm. La meva teoria aquesta, que és que hi ha una escena final de lluita on surten molts Mandalorians allà repartint. Jo crec que sumen 7. En homenatge als 7 samurais d'en Kurosawa i als 7 magníficos de Sant Pequín.
Els 7 magníficos, qui eren?
Home. Hòstia.
Miguel Àngel.
No, has de veure-la.
A veure, ara em pensava que eren els 4 aquells.
No, els 4 jinetes de l'apocalipsi. No.
Això, jo pensava que era
tarjeta,
això.
Targeta groga i targeta vermella directa.
Primer has de mirar-te els 7 samurais del
Kurosawa.
Primer l'has de mirar i després de veure els 7 magníficos i llavors el remake, em sembla que hi ha un remake.
Els magníficos no sé, però els samurais sí que estan bé.
Marc. El moment aquest dels jaguars amb el Sandcrawler.
Hòstia. Sí. Allò és èpic de partida de rol de Star Wars.
Exacte, la negociació després amb els jaguars venent-te a la cara coses que t'acaben de robar.
Exacte.
Aquell moment és meravellós.
I quan agafen l'ou. Quan agafen l'ou. És que és espectacular. O sigui, està molt... És molt de partida de rol. A més, és el que diu en Tomàs. Diu, a veure, és una sèrie d'espagueti western a Star Wars... Mola i ja està, no vas més enllà, no és més enllà. No ha d'anar més enllà. No necessitem tanta profunditat. Ja en tenim prou amb el procés i amb el mossega la poma tsunami partint de profunditat. Tot i que d'hòsties allà també n'hi ha.
No n'hi ha hòsties, que la gent parla molt respectuosament, en general.
Però això, sí, els Stormtroopers amb les armadures brutes, perquè ja no és imperi, són com comandos que s'han quedat una mica buscant-se la vida i són com els nous cazarrecompensa, no sé.
Sí, el que passa que hi ha un problema amb els Stormtroopers, és que sempre els hi perds el respecte, perquè com que reben sempre, són com els romans en els còmics de l'Astèrix, que sempre pillen catxo.
Sí,
no guanyen ni una batalla. No...
Bueno, anem cap a la comunitat i directament la segona part del programa. Us sembla?
Vinga. Marc, l'explicació de per què els Stormtroopers sempre perden és perquè pensa que això, en un concepte del joc de rol, els Stormtroopers són PNJs, són infanteria.
Yeah.
I tu sempre els veus lluitant contra personatges jugadors, contra gent especial, perquè tu no els veus lluitant en plan una batalla de 100 contra 100, contra 100 matats. Tu sempre els veus disparant-se contra el Han Solo, ara el que del Mandalorian, sempre contra gent que és molt especial. Per això sembla sempre que sigui una panda de pallussos. És com quan veus els pilots de TIE Fighter, clar, perquè sempre els ensenyen pues, contra el Wedge Antilles, contra el Luke Skywalker, clar.
Això eren japonesos de la Segona Guerra Mundial. Ja està,
sí, exacte,
que
és
el mateix.
Són bons.
Que tot eren amarillos, són amarillos. Ja està.
Sí, però que falta... Falta com en la saga donar-los una mica més de xunguisme, perquè al final dius que sempre pillen molt, molt catxo.
Anem cap a la part de... Tanquem aquesta banda, anem cap a la part de la comunitat. Comunitat, sí, contacte, comunitat, i de seguida la segona part, que anem a repartir hòsties a Tesla.
Està a la nostra comunitat a Telegram. Segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
Molt bé, de la comunitat, avui tornem a tenir un nou mecenes via l'aixeta.
Ole, ole!
Que la setmana passada vam estar orfes, però que es va apuntar un a partir de,
el donate.
Del donate de, del d'això. I aquesta setmana volem agrair a en Jordi Riu Rossell, que Rossell, perdó, amb essa sonora, que s'hagi fet mecenes de Mossega
la Poma. Moltes gràcies.
I malgrat que estiguem en Black Friday i malgrat els nostres, tot el tema del patrocini d'Amazon...
És com si hi hagi menys Black Friday aquest any.
Saps el que passa? Jo crec que la gent al final...
Estem fins als collons.
El d'Apple comença el Friday.
Sí, que per cert, no hi havia Black Friday d'Apple i ara comencen a haver-hi descomptes o cosetes.
De divendres a dilluns fan
descomptes. Jo el que us volia dir és que comenceu tots a mentalitzar-vos que si ens voneu donar suport no serà via afiliats d'Amazon. Serà...
Encara podeu, eh?
Encara, de moment...
No votem, eh? Encara podeu,
encara podeu, però necessitem que ens ajudeu a via l'aixeta,
vale? B, directe.
B, donate, amb aquest botó de donate, que és via PayPal. Perquè,
si no donem l'adreça física que ens enviïn per Nils, també.
També va bé.
Per Nadal,
com jo els profes de l'UPC, exacte.
Perquè si Google...
Ei, una vegada un alumne em va regalar un pernil.
Jo vaig regalar una llonganissa.
No, vaig dirigir la tesi doctoral amb, no un nano que, amb un nano que és de Guijuelo.
Guijuelo.
Dirigeixes la tesi doctoral, que ja no és...
Tu vas triar que li dirigies la tesi doctoral.
A un tio de Guijuelo,
vas dir, un
i em va vindre el pernil.
De dónde eres abans de res?
De Guijuelo.
Em va vindre el pernil.
Vale, doncs te dirijo la tesi doctoral. Bueno, doncs això, Jordi...
Tot i que abans es portava més, abans algun projecte, havia dirigit algun projecte de fi de carrera i venien els papes i portaven pica-pica i cava i m'havia caigut alguna botella de bixis bona i tal, ara no.
Abans tot era més maco.
Ara no ve ningú, sí, abans tot era millor. Tot era millor. La culpa és d'internet i de Facebook
i de mala gent.
I de Google, tot,
bueno,
tot,
doncs anem ja a la segona part. En aquesta segona part ja ho sabeu tots.
Per què no t'agrada Tesla?
No, és que no m'agradi. No m'agrada.
És tan... O sigui, jo crec que el tema de la pick-up trap del Tesla es resumeix amb un tuit que va enviar algú, que em sap que vaig a tuitejar, que deia: quan els teus developers de back-end es posen a fer front-end.
Sí, s'han descuidat el renderize, pocs polígons.
És que és allò, exacte, estan comptant...
Sabeu que possiblement el model que vau veure damunt de l'escenari no sigui un model comercialitzable...
O sigui, s'han quedat amb nosaltres.
No, han de passar una sèrie de tests d'impacte contra les persones i, en general, els vehicles angulosos es van anar rebutjant perquè fereixen més, causen més ferides a les persones.
Collons, és que són angulosos,
és un tanque. De fet, amb els vidres em vaig quedar al·lucinat perquè no s'havia de trencar, no, teòricament.
A veure, hi ha un tuit que va enviar l'Elon perquè just abans de començar van estar precisament el mateix tio que va tirar les boles.
Que per cert ja no treballa a Tesla, aquest tio. L'han despedido fulminantemente.
L'han fotut fora.
No,
estan allà. Però el tio aquest va agafar les boles de ferro. De fet, una bola de ferro. I la idea és que la tirava contra la finestra. Perquè
Marc...
es veu que tenia una espècie de gorila. I abans de sortir a escenari, li va tirar un parell de vegades i no es va trencar el vidre.
No, de fet, una li va tocar gairebé el peu.
Sí.
Que era una bola com...
No, era una bola com de petanca.
De petanca.
Sí, una bola de petanca. Llavors, clar, a veure, et tira una bola de petanca contra el vidre del d'allò i només es fa la trencadeta aquesta. Déu-n'hi-do, no està malament.
Sí, no està malament.
De fet, hi ha algú que diu que segurament...
L'Elon va dir, no ha passat el vidre. O sigui, no ha traspassat el vidre.
No, però que abans van provar-ho i van tirar. Jo crec que el que passa és que com que ja van fotre-li dos pedrades al vidre i el que feia tres es va trencar.
Podem explicar als oients que no hagin vist el vídeo?
Sí.
Segur que la foto l'heu vist per algun lloc.
Jo crec que ho havien d'haver fet amb una botella de xampany.
Hi ha tres models d'aquest Cybertruck.
Sí, bàsicament, perquè la gent es faci una idea, que pensin en un cotxe fet al Grand Theft Auto 3
i el de Homer Simpson.
Sí, les camionetes aquelles. Mm.
O una mica abans, dic a nivell de polígons i de...
Sí, que és el primer 3D, no? El 3? Mm.
Sí, crec que sí, per això dic. O sigui, penseu una cosa així i segurament té més polígons i detalls el del Grand Theft Auto que el Tesla.
És que en Miquel Gavarró em va enviar una foto, el grup de coordinació de Zeta Testers, i vaig veure la foto i vaig dir... Què és això? I em va semblar com si fos un rendering d'aquests malfets. Sí. I era una foto!
A mi també em posa igual. La vaig veure i vaig dir, hòstia, però quina poca, no sé, que és un...
Quina poca gràcia.
És un cotxe sense curves fet per un nen petit.
Mira, a veure, el que s'ha de reconèixer, aquí Tesla té mèrit, perquè han aconseguit fer un cotxe més lleig que el Nissan Juke.
Sí, també. Sí.
De fet, la paraula pick-up no va aparèixer en cap moment.
És que no. Això és un tema...
Però perquè als Estats Units aquest tipus de vehicles li diuen track.
Sí, sí, en diuen track.
Encara que diguem pick-up, ells també
és track. Vale, okay.
Però per ells un track no és el que nosaltres és el camió que tenim com traducció literal, camió de quants eixos...
En els doblatges en diuen camionetes.
Camionetes.
Sí, però tampoc veure una camioneta...
És que les camionetes tancades, com aquí tenim, de repartiment europeu...
Aquí se'n diuen fregonetes.
Penseu una cosa. Voleu comentar alguna cosa més del vehicle? No, perquè hi ha tres models de vehicle. Jo crec que això a l'audiència els hi hauríem d'explicar. Una que només té tracció a darrere, que és diguéssim la versió barata.
Barata són 40.000 euros.
Sí. A veure, pot ser molt divertit perquè pensa que aquest cotxe té la com se diu, les bateries a davant i en la zona, diguéssim, on hi hauria la part de pick-up, on hi ha el maleter, allà no hi ha bateria, perquè la idea és que tu el puguis carregar bé. Clar. Però llavors vol dir que tindrà la tracció aquesta amb aquest parc monumental a darrere i allà no tindrà pes. O sigui, si fas amb el d'allò descarregat...
La part de darrere té com una mena de persiana.
Té una rampa.
Una rampa i una persiana.
De fet, allà van dir que podies posar una placa solar. Que no s'ha vist en molts vídeos, però hi havia com dues plaques.
Teniu el model d'atracció de darrere, que també és el que té menys autonomia, 400 quilòmetres, si no recordo malament. Després hi ha un model intermig...
Quan estàs parlant de 400 quilòmetres, és més autonomia de gairebé tots els cotxes elèctrics que es venen, que no siguin Teslas.
400 quilòmetres, mira, entro per Yosemite i no arribo al final, ¿vale? O sigui que no ho fotem. Clar, és que ens ho mirem tot des d'aquí i no... perquè després us vull fer una reflexió sobre al Cybertruck.
Hi ha un intermig.
Un intermig que té tracció
480.
I té tracció a
les dues.
A la part davantera i hi ha un tercer
que té tres motors.
Que és el Bèstia,
que té una autonomia de 800 quilòmetres, que per cert, es pot reservar aquest vehicle pagant $100,
que per això
reembolsables.
Té tantes reserves per això.
Ja en tenen 200.000 reserves porten ja.
Vosaltres penseu que aquest vehicle va en el mercat de les pick-ups?
Els tracks, per
ells, mira, no ho sé. O sigui, és això que no ho entens. Perquè, a més, el tipus de mercat d'aquests de les pick-ups, vull dir, potser en cine el que s'ho coneix més. Jo crec que és més un mercat més redneck, botador de Trump. No, el canvi climàtic és un muntatge
és un vehicle...
de gasolina que quiero morir.
Sí, un vehicle elèctric... A veure, aquest vehicle no va competir amb les pick-ups rurals dels Estats Units que necessiten posar ja la pala al pic i tot allò. No, això va per la gent que vol tenir un vehicle destacat, un vehicle molon, que portarà a Los Angeles, m'entiendes?
No, per treballar.
Com un puto Hammer.
Clar, ara ho has dit, és un puto Hammer.
Jo igualment, si el treuen així a la venda, us ho juro que em sorprendria moltíssim que el venguin, És que és molt... O sigui... No, és que no hi ha per on agafar-lo. Bromes a banda, que per fer unes risses aquí està molt bé, però penseu seriosament amb la...
D'entrada que l'hauran d'arrodonir per collons, perquè pel que deien Tomàs, o sigui, els testos... O sigui, Europa no crec que s'homologui tal com està. O sigui, és inhomologable, perquè és que bàsicament és com t'atropelli i et parteix per la meitat.
Bueno, el mercat principal és allà.
Però igualment hi ha normes de seguretat fins i tot als Estats Units.
Sí, el mercat principal de pick-ups és als Estats Units.
I terroristes, com deia el d'Amic Sió en el podcast d'Elon, diu, vas dir que compren els pagesos americans i els terroristes.
Un pagès americà, que dic jo, no comprarà un cibertrac.
Jo el que anava a dir és que com no sigui, jo què sé, o periodistes o gent que està a zones de guerra o de conflicte i se sentin que és com anar amb una tanqueta, perquè és que, ho dic en sèrio, no li veig ni cap ni peus. La gent que vol pick-up als Estats Units o als tracks, mireu com són avui en dia. Aquí tenim encara la mentalitat de les pel·lícules antigues, però que són cotxes que són guapos. Evita que són molt grans i molt aparatosos, però són rodonets, tenen molts detalls. O sigui, hi ha aquell concepte allà de la camioneta que està rovellada i que quan et sents...
Això que diu en Raül és veritat. Jo vaig anar fa uns anys a Jordània i a l'aeroport d'Aman hi ha publicitat de cotxes blindats.
Home, clar.
És que per aquí jo crec que pot...
Publicitat de cotxes blindats, és a dir, quan vayas a no sé què, aquí, tu mega camioneta blindada, dic tu,
us aconsello...
O a les zones xungues de Mèxic, o sigui, hi ha llocs on puc entendre que la gent voldria anar amb un tanc i
clar,
no pot.
Però aquestes zones... Morga, i a més el que sí que té és que té el que en diuen el parc monstruós. perquè té, que té el parc com d'un camió d'aquests de tres eixos per estrenar tres trailers.
Fa 6 metres.
I allò arrenca i no ho frena ningú.
No, perquè hi ha una comparativa, una pick-up cap a una banda, no sé si és una Ford, i la d'això cap a l'altra, i guanya el Cybertruck.
Ah, sí.
Us recomano un canal de YouTube, una persona, que n'ha fet un
policelular.
Un policelular, que es diu Juan Francisco Calero, que em sembla que alguna vegada l'hem esmentat aquí, perquè té un canal al YouTube i ja en parla.
És el que parla sempre de Tesla o el que parla de cotxes?
No, el que parla sempre de Tesla és el Saúl.
Tots són calvos.
Sí, és el Saúl. No, aquest és calvo també.
No, a veure, però hi ha un que és calvo prim i un que és calvo ben alimentat però no gordo.
No, aquest està fort.
Fort. Vale. Aquest és molt
aquest
bo.
Parla d'automoció.
Aquest és molt bo, em sap molt
pues,
aquest senyor.
Aquest senyor ha fet una reflexió que te la vaig aportar damunt de la taula. Pues, mira, perquè vull dir-te una...
Aquest senyor hauria de fotre aquells vídeos que fot a YouTube, fotre'ls en podcast, perquè fot unes... Ell davant de la càmera, i vale, que és guapo i tal, però no tant.
No,
per què ho fot en podcast?
Perquè tenen més èxit, no, els vídeos a YouTube.
No sé, però aquell, allò que fot ell...
Tenen moltes més visualitzacions.
A veure, si tu...
Ho pots monetitzar.
Si parles de cotxes, quin és el teu públic, la teva audiència habitual? Foro cotxe.
Vale
un vídeo, no le des un audio que tenia que fer un poc més...
No, però aquest senyor parla de coses d'enginyeria i en sap, aquest senyor sap molt, eh?
Sí, no, sí. Sap un huevo. I va fer una reflexió que ara te la vaig a fer jo.
Vale.
Digue'm la missió de Tesla, Marc.
Accelerar l'avinguda del cotxe elèctric.
No, de vehicles sostenibles.
Del vehicle sostenible, sí.
I tu penses que un pedazo de mamut de 6 metres d'acer... És un puto vehicle sostenible? Perquè
fet,
és que no s'ho creu ningú.
No. L'estàs comprant amb la mentalitat europea i el mercat europeu. Que és que als Estats Units hi ha bitxos així, que van a benzina. O sigui,
que no em vengueu la moto. Que no
negre.
És un vehicle sostenible. Sí. Que a
no,
més a més...
No és sostenible. No és sostenible. D'acord.
En el seu sector, si tu compares amb el seu sector... segurament ho sigui.
Bueno, uns tiren fum i els altres no.
Clar, és com
si fas un camió, si quan vas amb un cotxe d'aquí, pues, amb un Opel Corsa, pues, no és sostenible. Però si hi ha un camió elèctric i un camió a benzina, l'elèctric sempre serà més sostenible.
Clar, perquè l'electricitat la creen los unicornios.
No, aquesta
claro,
és la falàcia.
Claro.
Aquesta, sí. No. Així, com fabriquem l'electricitat?
Ja.
És indiferent a que després els vehicles siguin més nets consumint electricitat que consumint benzina.
No,
fem aquí de
no, hi ha estudis...
Com és tot perfecte, no es fa res. No, o sigui, que s'ha de millorar com es genera l'energia, totalment d'acord. Però això no vol dir que què fas servir per desplaçar vehicles físicament pel territori...
Fabricar un mamut de ser...
Vale.
Com li diuen? Diuen ser estampat, sí, en fred d'alta resistència.
Vale. Però tu, algú com tu no es comprarà mai aquest mamut, però tampoc es compraria una d'aquestes tracks tan bèsties que hi ha als Estats Units. Però si un tio de Texas o d'Iowa, en lloc d'una pick-up d'aquestes que deuen consumir una barbaritat de combustible...
Perdona, un tio... Que ha baixat fa una menys de mitja generació del cavall, entens? No es comprarà una pijada d'un Tesla, es compra una punyetera Ford.
Bueno,
perquè pot carregar...
Que jo he començat dient que crec que no...
Donem-li la pastilla a l'abuelo. A veure, abuelo.
Que
a Ohio hi ha homes de debò. I no senyoretes de Los Ángeles.
Per no parlar de Montana, que sembla que aquest picall ja té com lloc per portar armes.
Exacte, és que l'ha dit, si no porta suport pel Winchester, no el vendran.
No, a veure,
però que una cosa no
treu-la... Anem per parts. Primer, abans has dit una cosa, o sigui, el mix energètic que hi ha, per exemple, a Espanya, és millor fer servir un vehicle elèctric que qualsevol vehicle de combustió, encara que sigui nou i supereficient, perquè els motors de combustió interna no són eficients. Si a sobre del mix pots agafar i anar ficant energies renovables, tot això que tens.
Però si l'energia elèctrica...
Vale.
Que no... Que de veritat us ho dic seriosament, l'energia elèctrica no la hacen los unicornios.
No, a veure, però hi ha energia...
Però
a veure, tu, va, no, però, o sigui, ara com ara, és, però ara com ara, si tu fas energia elèctrica amb carbó...
Tu has vist la tubera de... Jo m'he passat, sí, tota la meva vida de petit pujant a Saldes, passant per la d'això de... Jo ho diré demà. La torre, la fàbrica aquella que feia electricitat, que estava tocada al pantà de la Baells. Allò generava tanta pluja àcida que los pinos y los abetos en 6 quilòmetres alrededor se quedaven sin hojas,
sí,
¿me entiendes?
Sí, 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 sí. Tenia
un tubarro vale? Un tubarro que ni 100.000 camionetes Ford podien omplir el tubarro aquell de merda que tirava a l'atmosfera.
A veure, primer tot.
I l'electricitat es fa allà.
Tomàs.
En aquella turbina.
Amb el mix energètic actual que hi ha a Espanya, vale? Amb el mix energètic actual, amb aquestes
centrals. Que no seria el més net del món, precisament.
No, tampoc és el més brut, eh? No et pensis, bueno. Tampoc és el més brut. Encara falta ficar molta central eòlica, molta...
Nuclear és net o brut?
Vale? Com a mínim, a nivell de diòxid de carboni, no. O sigui, si tens un Txernòbil o un Fukushima, és brut. Però si no, mira, és el
nuclear,
que tens.
La nuclear, diguéssim, que és neta mentre no obris la rentadora. Si
exacte. Vale. Vale? O sigui, exacte. Amb el mix que tenim, comptant amb la pèrdua que tens per transport, que és l'hòstia, és més eficient des de punt de vista de com fabricació i compra de vehicle per, al llarg de la vida del cotxe, un elèctric que no pas un de gasolina o un de gasoil.
Avui
és
així.
Més,
però que
si a sobre tens plaques fotovoltaiques, hi ha els unicornis en marxa.
Sí, però que a més tot això és un procés iteratiu. Els motors d'avui en dia de combustió consumeixen infinitament menys que els de fa 80 anys. Estem d'acord tots en això, no?
Però això,
sí, els motors elèctrics d'avui en dia, si se segueix iterant i se segueix evolucionant, acabaran consumint moltíssim menys. Llavors, tu ara estàs comparant motors elèctrics, com qui diu gairebé, de primera generació,
no, amb si no, motors no de combustió dient, que porten no estic dient que el motor elèctric no sigui eficient.
És un camí que s'ha de seguir.
Però s'ha de fer de bateries de liti, que el liti... Sí,
però fixa-t'hi, en el cas de les bateries de liti, Tesla, perquè van agafar i van apostar per la tecnologia de les bateries de liti, però en el món de les bateries s'estan invertint una morterada de gallifantes. Exacte. Per agafar i poder trobar nous tipus de noves tipus de tecnologia. De fet, el tema del liti i el tema que està passant a Bolívia, deixa-ho córrer.
Sí, sí, això seria per un programa.
Que van pujar les accions
de Tesla.
Ja
m'he quedat calmat, ja se m'ha passat.
Una cosa, que és horrible, però que no és pitjor que tot el que ha passat amb el petroli els últims 100 anys. O sigui que al final, el fet que sigui liti o sigui elèctric, no està generant un problema.
És exactament el mateix. O el cobalt i el coltan. Exacte, amb el tema dels, sí, mòbils. I cada vegada que hi ha algun recurs que fa falta per alguna cosa, es lia perdíssima i en aquests
les
problemes
geopolítics
de l'hòstia.
Les armes de destrucció massiva,
Correcte.
Que ens ho van vendre com que hi havia armes de destrucció
Creemos
massiva.
Creiem vostè, hi armes, sí, de destrucció, sí, massiva.
Lo que hi ha és petróleo.
Hi ha petróleo.
I a Bolívia hi ha litio.
Hi ha litio, no, clar. Sí, és el que hi ha. Això.
Vale, tanquem capítol Tesla o voleu comentar alguna cosa més?
Un moment. Tomàs, la moto que t'has comprat tu que t'han de donar, de què és?
Benzina. Fa un sorollet. No, que no vull res elèctric fins que no sigui realment eficient i l'electricitat no la facin els unicornis.
A casa meva la fan els unicornis.
Clar, perquè tu
però
tens...
Llavors mataries unicornis per tenir electricitat? La meva filla
no, mata. No els has de matar, els has de reproduir i anar-los sacrificant per Sant Martí. Com a un
sacrificar
que jo em sé.
Sacrificar no es mata?
Però tu els has d'anar reproduint com les vaques. Per moltes vaques que matem tenim més vaques.
Tu no saps que els unicorns ni es moren.
Ja, però la vaca morta està mort.
Els unicorns no es moren.
Tu saps aquell que es va retirar per Sant Martí?
Quan mates un unicorn es genera un art de Sant Martí.
Exacte.
És que tu això... No sembla...
I la sang la fa servir per la Epson que tens a casa, no?
Exacte, perquè quan tu mates un unicorn, la tinta que ja cau en cada un dels llocs on li toca.
Pel cartuix de la Epson.
Claro, claro.
Això és
boníssim. Anem cap a les propostes i avui tenim propostes i truquis que tenim de tot.
Vinga.
Un segon.
Les propostes Mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
Propostes Mosseguis, que aquesta ens l'hem agafat d'en Benjamí Villoslada, que per cert...
The Mandalorian!
És que ha tirat una bomba de fum de color rosa al Marc. Per cert, escolteu el darrer Cavalga el Cometa, una conversa, més que entrevista, entre en Marc Alier i Benjamí Villoslada, que va estar molt xula. Doncs això, en Benjamí Villoslada proposa un podcast que es diu Software 2.0, que és nou aquest podcast, i és un podcast en espanyol sobre intel·ligència artificial que el condueix l'Andrés Torrubia, amb entrevistes, etc, etc. Més propostes. En Rafael Jesús ens parla d'una sèrie a Apple TV Plus que es diu Sí, que a mi no m'ha agradat. A mi no m'ha,
jo el primer
no
capítol em vaig avorrir.
Però... Diu que comença amb lentitud, però es van recol·locant els personatges. Va ser la darrera que vaig començar a veure i m'ha enganxat, diu ell. Però, nens, o sigui, això és un món distòpic on la gent és cega i de cop i volta neixen dos nens petits que són bessons o no, sí, són...
No hi vaig arribar.
Bueno, són bessons que hi veuen, que ja és raro.
Però, veuen en B alta o B baixa?
En B baixa. Veuen de veure. Però són vidents. Però no només són vidents, sinó que per ciència infusa saben llegir mapes, saben...
Tomàs, jo, Tomàs, que estem a les recomanacions. Ja. Intenta no destruir la recomanació.
Però ja li he dit al Rafael Jesús en el canal
pobre,
de Telegram.
Pobre, ja, és que estàs fent una no recomanació.
Bueno, val.
Jo tinc una proposta pel Tomàs.
Ah, digues.
Que és que us deixaré un codi aquí pels que sigueu de Barcelona
per, perquè, com ell és de Mollà, doncs així va dient, sí.
Aquesta gent d'Acciona que ara han posat aquestes motos elèctriques,
perdona, som de Barcelona però no som de Sarrià Sant Gervasi,
és un codi perquè us sembla que donen 80 minuts gratis.
Els
que...
de Cultra.
No, els d'Acciona.
Acciona. Ah, sí, que són les noves.
Sí, que bueno, està bé tenir-ho, no heu de posar captada, diguem-ne, no heu de posar la visa. Mm. Llavors, si algun dia baixeu a Barcelona, doncs les podeu utilitzar. Molt 80 bé. Minuts cosa, gratis.
Heu agafat alguna vegada motos d'aquestes de lloguer?
Sí. Jo no, però... A tu sí? Sí. Ah, doncs explica l'experiència.
Vale, una pregunta.
Saps per què les feia servir? Per anar a buscar el Tesla quan me'l va deixar el meu amic, que l'havia d'aparcar aquí. De...
Ja que estem de gastant d'energia d'unicornios, doncs sí. Pues tot la fem igual, no?
Una pregunta. Quan agafes una d'aquestes, que sempre m'he preguntat, quan sí. agafes una d'aquestes motos i et poses el casc,
hi ha una reixeta.
Molt bèstia.
Hi ha una reixeta. I no, jo els oloro a vegades perquè sóc així. I no fan massa pudor, Vull dir que no, ho agafa gent neta.
Jo...
Vale.
Sí, no hi ha polls ni res d'això. Hi ha una reixeta, si vols, jo no me la poso mai.
Hi ha una reixeta però... que és llançable.
Sí.
Ah, okay. O sigui...
Sí, vale, és una reixeta llançable que suposo que el tio que va...
A revisar
i a posar la bateria nova, perquè les treuen i les tornen a posar, les bateries.
Unes quatre reixetes.
Sí. Vale. Deixa reixetes a dins.
Quan tu vas, sempre hi ha una d'aquestes que pots de fer servir i llançar, sí. Allà preparada per tu. Ah, doncs mira, està molt bé. Mira.
Sí, home, sí, suposo sí. que serà amb un sobre, dintre tancada.
No, venen sueltes. És sí, un sí.
No, però si està sense fer servir, ja sí, està. Va, sí, molt sí. bé. Pues mira, ara
no veus que la gent la faci servir gaire, realment, perquè realment els cascos estan nets. No m'he trobat mai cap cosa estranya.
Pues com posar-se
un calci... Tampoc el faig servir molt, ja. Però...
No, però si estigués brut, ho veuries.
A la feina sí que n'han fet servir gent que ho explica i en principi és una bona experiència. Jo no n'he fet servir cap.
Sí, al principi era fotut perquè l'app anava una mica com al cul, però ara han fet unes quantes iteracions i ja comença a funcionar bastant bé. Mm-hmm.
Val, i jo acabo amb una proposta que no és meva, que l'he vist no sé a on, em sembla que va sortir a Mixio, però em va semblar molt interessant més aquesta setmana del Black Friday, que és una web que ens permet conèixer el preu real històric d'una oferta, per veure si val la pena o no de cara al Black Friday. Es diu Verificador d'Ofertes, verificadordeofertes.com, i on jo el tindreu a... Ja us ho diré demà. A les notes del programa. Gràcies, sí. Okay. Avui estic una mica espès. Raül, tu tens alguna proposta?
The Mandalorian.
Però aquesta, com l'hem dit al principi, ja no la torno a escriure.
L'altra que us podria recomanar, però és que encara no l'he anat a veure, és Frozen 2, però és que encara no hem anat. Ja anirem segur, però encara
ja ha sortit?
Aquesta setmana.
A cinemes, vale. Okay.
Ho petarà, no? Diuen.
Home, vaja, jo crec que
està ple de merchandising per tot arreu.
És just.
Jo no he vist la primera encara. O sigui,
ni Avengers, ni Star Wars, ni...
No, el Nadal són l'encesa de les llums, que és ara, i la sortida de la versió que toca de Frozen, i ja està. Truquis, mosseguis...
Anem. Ok, i avui es porto un molt clàssic per Mac, que és per moure...
Avui no està sol, eh? Perquè sempre diu que ens posa un esparadrap a la boca, però és que resulta que ho enregistra al final. Avui no pot posar-nos un esparadrap.
Avui no estic sol.
Però, de fet, a postpro es pot tornar a mutejar, si vol, eh?
Sí, després puc fer el que vulgui.
A postpro fa de tot. Fins i tot no posar l'àudio del Marc.
Exacte, sí.
Que vam tenir molta gent...
És que el tenir el Raül en remot no és tan fàcil com...
No sé com em sembla. Sí, va.
Culpa teva tot. Bé, vale, i llavors...
per tant, és un editor, no? Deies?
Sí. No, és un truc molt clàssic per Mac que vaig estar mirant la llista i em sembla que no se l'havia dit mai, que és poder moure les icones de la dreta de la barra de menús.
Aquest mal sé.
Aquest te'l sap. És que aquest és molt, molt clàssic de fa molts anys, però l'haig de dir perquè...
Mous les icones, però quan tornes a fer un... quan apagues l'ordinador i el tornes a engegar, moltes vegades no
segur?
Es perd l'ordre, eh? Sí, sí.
Ah, bueno, el truc és bàsicament mantenir la tecla Command apretada i arrossegar les icones que tinguis a la dreta. M'estic referint on està el botó de Siri, el Spotlight.
Ho estic fent en viu.
I mola, no?
Però torna enrere.
Torna enrere, no. Jo també ho estic fent en viu. I es queda el mateix.
No.
Has de mantenir el command apretat.
Ah, però tu dius només per canviar l'ordre, no per col·locar-lo on jo vulgui de la barra.
Sí,
arrossegues, apretes el command i arrossegues.
Exacte,
no?
Canvies l'ordre,
però
es fiquen cap a la dreta, exacte.
Exacte, però tornen a la dreta. Canviades d'ordre, però cap a la dreta.
No la pots posar al mig del... Perquè, clar, saps què passa? Que hi ha menús que són molt llargs i arriben fins a la dreta de tot.
Vale, vale.
A part de moure'ls...
Però amb la tecla alt sí que pots...
No, amb la tecla command...
Sí.
Pots arrossegar-los i posar-los on vulguis de la zona de la dreta, és clar, no el pots posar on està la pometa.
Agafa la icona del Dropbox, per exemple.
Sí.
Ah, molt bé, veus? Perfecte.
Funciona, no? Sí. Vale, i llavors, l'altra cosa que pots fer aquí mateix és que si els arrossegues, això és com el dock, si els arrossegues cap a l'escriptori...
cap a baix.
Exacte, cap a l'escriptori o cap a baix, els elimines, els treus d'allà.
Ah,
vale, que a vegades hi ha gent que té la bandera d'Espanya aquí
o
com
altres.
Nosaltres o altres.
Això és perquè teniu més d'un teclat,
sí,
i
exacte.
La bandera diu quin teclat tens,
sí,
en aquell,
sí,
moment,
sí, sí. No, jo la tinc i cap problema. Vale, i això, doncs, si l'arrossegues cap a fora, doncs desapareix. Per tornar-lo a posar has d'anar al menú de configuració de les preferències del sistema d'allò que estàs tocant. Per exemple, si és el Bluetooth, has d'anar a les preferències del sistema a l'apartat de Bluetooth i allà tens un checkbox per tornar-lo a posar.
Correcte. Vale.
I l'altre truc que us portava, no és ben bé un truc, però estic intentant trobar coses útils amb les dreceres de Siri, amb iOS, mm-hmm. I l'altre dia doncs, em vaig trobar un... Bueno, no el vaig trobar, sinó que vaig veure la necessitat i em vaig programar un, que us el comparteixo. Programar és molt dir, perquè és una mica com Scratch, però bueno, està programat, que és per poder tenir... Això m'hi trobo molt quan estic amb els companys del pis o gent que no té ecosistema d'Apple, que a vegades per compartir un link o alguna cosa així, si en l'ordinador no tenen o en el mòbil no tenen WhatsApp o no tens el seu número o el que sigui, perquè no tens AirDrop...
Pots compartir un codi QR.
Exacte. Mm. I he programat un atajo, un shortcut,
una drecera
que us el deixo aquí, us el podeu descarregar amb un link que us deixo, que bàsicament el que fa és que de la web que estiguis mirant genera un QR sense tenir que anar a cap web ni res, sinó que apretes aquell botó i et genera un QR perquè l'altra persona doncs el pugui escanejar.
Jo m'he donat l'altre dia que el meu router Asus per la wifi
està molt bé, això,
genera un codi QR, sí, perquè una persona que vingui del món que no sigui iOS pugui
sí,
connectar.
Està molt bé, i recordo a Android em sembla que les últimes versions també és així, per capturar un codi QR no cal tenir cap aplicació, sinó que agafes la càmera i ja està, ja t'apareix un pop-up on fas clic i t'envia on digui el QR.
Bé. Molt bé, dos trucs correctes, senzills i
escuets.
Exacte. Doncs ja hem acabat. Avui no tenim propostes. Alguna proposta? Tenim gent
d'oients d'última hora.
D'oients d'última hora. Tenim alguna proposta d'oients d'última hora. Moment, Jordi, m'agradaria que ens expliquessis tu, que no has estat en aquest programa. Has vist The Mandalorian? Saps el que és The Mandalorian? No?
No, no, no ho sé pas.
Gràcies. Una persona decent.
Una persona normal. No, com? Diu que no,
no
l'ha
no vist. No, 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 no,
sí, l'he escoltat, sí, l'he escoltat.
No, però ella tu no t'escolta.
Millor.
Estàs d'acord o en contra de que l'energia elèctrica la produeixen els unicorns? Digues que sí o que no.
Mal, jo crec que no.
No, vale, perfecte.
Espero que el conegueu molt, perquè si jo fos ell, fotria el càmera mateix d'aquella vida.
Està expulsat de mossega la pomba perquè diu que l'energia elèctrica no la produeixen els unicorns, quan està superdemostrat que la produeixen els unicorns. Vale? Doncs això, macos, avui un programa on ens hem deixat anar una mica i la setmana que ve ja ens tornarem a agafar tots.
Apa, apa. Adéu.
Adéu-siau. Adéu.